Pericos Online Ràdio, un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia de dilluns a divendres de 7:45 a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LBA Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens poma Pink Lady en safata a 2,29 euros al quilo.
I assortiment de verdures en safata a 1,29 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor Ponés.
Preus vàlids a la península.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Aquesta junta directiva és un equip. I aquest equip lidera un projecte que ja ha donat grans fruits. No vull que atacs injustos afectin negativament la gestió i la imatge del club. I és per això que penso que la meva etapa aquí ha acabat. I ara, acollint-me als estatuts del club, he presentat a la Junta Directiva la meva dimissió com a president del Futbol Club Barcelona amb caràcter irrevocable.
Hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts al Zona Mixta. Ho explicàvem ahir només començar aquest programa, que tot indicava que Sandro Rosell dimitiria després de la Junta General Extraordinària, i no ens vam equivocar, així va ser. La presidència de Sandro Rosell, des d'ahir a la tarda, ja és història. Això sí, a aquesta hora encara no sabem per què va dimitir. No sabem si ha estat per les amenaces que ha rebut el president i la seva família en aquests darrers anys, pel cas Neymar, quan dilluns demanava al jutge que el cités a declarar. Una vegada més, Rosell va demostrar que té una dialèctica poc fluida i, de vegades, dispersa. Vaja, que des del primer dia li ha costat donar una imatge directa i clara tant al soci com als mitjans de comunicació. Aquesta mancança ha pesat i molt, però també diferents decisions que el soci encara no ha entès, com, per exemple, canviar la publicitat d'UNICEF per la de Qatar, no saber lligar la continuïtat de Pep Guardiola, el cas Erika Vidal, només per posar alguns exemples. Les conseqüències de la dimissió: no hi haurà eleccions al club. L'actual junta s'agafa als estatuts de l'entitat i anomena nou president el fins ara vicepresident esportiu, el senyor Josep Maria Bartomeu, que serà el nou màxim responsable del club fins al juny de 2016. Aquesta tarda, primera roda de premsa del nou president del Futbol Club Barcelona, que ahir a la nit ja era trending topic a les xarxes socials amb l'etiqueta Bartomeu dimissió.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Dues i set minuts, saludem al Roger Castillo. Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Dani, molt bé.
Déu-n'hi-do, quin dia ahir mogudet. Va començar tot 30 segons abans de començar sí. El Zona Mixta, que vam veure un parell de tuits de companys de mitjans de comunicació que doncs, ens explicàvem que això podia passar a la tarda, aquesta dimissió del Sandro Rosell. No es van equivocar i bé, avui hem d'explicar una mica doncs, tot el que va passar ahir.
Ara ho explicarem de seguida, en una jornada històrica, evidentment, per al Club Blaugrana, per un canvi de president. Ja tenim el 40è president de la història. De seguida, doncs, doncs, analitzem aquesta substitució en el càrrec i analitzem també què pot passar a partir d'ara.
Però afortunadament passen més coses al món de l'esport. Per exemple, avui torna la Lliga a primera divisió.
Amb un duel clau per la permanència entre el Celta i el Betis a partir de les 9 al Balaïdos. L'Espanyol s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit de demà al vespre contra el València i el Barça ja prepara el duel de diumenge contra el Màlaga. Ahir l'Atlètic de Madrid va superar el Bilbao en l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei per 1-0.
Canviem d'esport, parlem de bàsquet. El Barça s'endú una victòria treballada a l'Eurolliga.
Coincidint amb la compareixença de Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, els de Xavi Pascual van suar de valent per sumar el quart triomf consecutiu al top 16 contra l'Unicaja de Màlaga, 83-79. El conjunt culer lidera en solitari el seu grup després de 4 jornades.
Rafa Nadal disputarà la final de l'Obert d'Austràlia.
El tenista manacorí s'ha imposat aquest matí davant Roger Federer en 3 sets i es veurà les cares diumenge contra el també suís Stanislas Wawrinka, butxí de Novak Djokovic als quarts de final. Passi el que passi, Nadal ampliarà de forma considerable el seu avantatge sobre el serbi en el rànquing mundial.
El que fa el manacorí de vegades és increïble. Amb la seva mà, diguéssim que el 60% és capaç de guanyar en 3 sets, el que diuen que és el millor tenista de tots els temps, el senyor Roger Federer. La veritat és que aquest nano no deixa de sorprendre'ns. Havia de dir alguna cosa, no me n'he pogut estar. També busca la final la selecció espanyola d'handbol.
En aquest cas, a l'europeu de Dinamarca, aquesta tarda, a partir de 6:45, els de Manolo Cadena s'enfrontaran amb França per intentar disputar la medalla d'or del torneig. L'altra semifinal es disputa més tard, a les 9 de la nit, entre el conjunt anfitrió Dinamarca contra Croàcia.
I avui acabarem el programa descobrint reptes solidaris.
Són els de l'esportista Daniel Duro de Lamo, que es planteja reptes esportius i a través de la recaptació popular destina els diners a causes solidàries. Ens acompanyarà als estudis juntament amb Miquel Fernández, que és president d'una de les entitats beneficiades per aquests reptes, l'associació Selva Camerún.
Ens ho explicarà tot plegat en el Zona Solidària, al Cisco Bages. Vinga, comencem.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Dues i 10 minuts. Només fa 4 anys, dels Coldplay i del Viva la Vida i d'aquell gran any de triomfs del Barça quan van guanyar tots els títols. Ara em sembla que està molt lluny, i més després del terrabastall que va suposar tota la jornada d'ahir a Can Barça amb aquesta dimissió de Sandro Rosell i també doncs, el nou nomenament de Josep Maria Bartomeu com a nou president del Futbol Club Barcelona. Moment de canvis, ara s'haurà de veure tot plegat si afecta o no d'alguna forma l'equip, que afortunadament en aquests anys ha viscut doncs, moltes coses, l'adeu del Pep Guardiola, tots els problemes de salut del Tito Vilanova, l'arribada del Tata Martino i fins ara. Doncs el més sorprenent de tot és que l'equip manté el lideratge fins i tot a primera, porta moltíssimes jornades com a líder. Veurem aquest nou terratrèmol en l'entitat com l'encaixen els jugadors. La darrera notícia, la que s'ha produït aquest matí, és que el nou president ja conegut o ja ha baixat al vestidor amb Andoni Zubizarreta per presentar-se oficialment com a nou president del Barça a la primera plantilla de futbol.
S'ha presentat Josep Maria Bartomeu amb aquest càrrec, evidentment els jugadors ja el coneixien perquè era responsable fins ara d'aquesta doncs, àrea esportiva i per tant molts d'ells doncs, havien estat fitxats pel propi Bartomeu doncs, ben acompanyat per Andoni Zubizarreta. Ja veurem doncs, a veure com quadra aquesta nova presidència doncs, amb el tarannà de la plantilla. Tot s'ha de dir que en tots aquests anys, mira que hi ha hagut altres terrabastalls a nivell institucional en aquest club i la plantilla a nivell d'equip, a nivell de millor equip de la història, com molta gent doncs, considera aquest equip, doncs no se n'ha ressentit en cap banda. Vull dir que tot falta que això doncs, doni certa continuïtat al jugador, certa tranquil·litat al relleu en qüestió, doncs, que és la mateixa junta directiva que continua al capdavant del club. Pot ser que encara que canviés això, l'equip seguís tirant endavant, perquè també va canviar amb la Porta amb una moció de censura i era la millor època del Barça a nivell esportiu quan va guanyar 6 títols. La Porta estava doncs posat en entredit per ser suaus. Per tant, sembla que la part esportiva va per una banda i la part institucional doncs, va amb els problemes històrics de sempre d'aquest club, almenys des de fa ben bé 20-30 anys.
Comencem a recapitular una mica tot el que va passar ahir a la tarda, aquesta Junta General Extraordinària on Sandro Rosell va presentar la seva dimissió irrevocable.
Dimissió irrevocable davant dels companys de la Junta. Alguns d'ells ja ho sabien des de primera hora del matí, quan hi va haver aquesta reunió que vam explicar ahir al Zona Mixta, però eren només 5 de tota aquesta Junta. Per tant, a la tarda molts d'ells doncs, no els va agafar tant per sorpresa, perquè ja se'n parlava a nivell de mitjans de comunicació i segurament internament hi van haver comunicacions, però sí que és cert que abans de llevar-se de bon matí la bona part de la majoria d'aquesta Junta no sabia que Sandro Rosell acabaria el dia ja com a expresident del Futbol Club Barcelona. Una Junta Directiva extraordinària que va durar doncs, aproximadament 2 hores i mitja, just en acabar, va sortir al voltant de 3:15 del vespre doncs, a tenir els mitjans de comunicació amb una compareixença sense preguntes, només amb l'explicació primer de Sandro Rosell, després de Josep Maria Bartomeu, i que va servir doncs, perquè el president fes repàs de la seva trajectòria al càrrec. Han estat 3 anys i pràcticament 7 mesos. En aquests 3 anys i 7 mesos, Sandro Rosell doncs, té el poder i el vistiplau per poder dir doncs, que ha fet una bona gestió esportiva i econòmica. Així ho va refermar a la roda de premsa d'ahir, doncs, mostrant-se molt content dels títols obtinguts pel primer equip de futbol i per les seccions. També doncs, explicant que s'han reduït el deute del club i que s'ha fet una bona gestió d'austeritat econòmica, però evidentment hi ha hagut 2 motius de pes, podríem dir, que l'han portat a plegar. Escoltem el president, o ja a dia d'avui, expresident del Barça, Sandro Rosell.
Però aquesta època d'èxits també ha tingut moments molt difícils. Des de fa temps, la meva família i jo mateix hem patit en silenci amenaces i atacs que m'han fet pensar si ser president significa haver de posar en risc la meva família i causar-los angoixa. En els últims dies, a més, una injusta i temerària acusació d'apropiació indeguda ha desembocat en una querella contra mi a l'Audiència Nacional. Des del primer moment he dit que el fitxatge de Neymar és correcte i que la contractació ha provocat la desesperació i l'enveja d'alguns dels nostres adversaris.
Evidentment es refereix al Real Madrid, que hi va haver aquesta lluita i aquesta pugna per fitxar Neymar ja des de fa doncs ben bé 3 estius, perquè el cas s'arrossega des de fa un cert temps. Aquest fitxatge doncs, que pot haver condemnat el president a la seva sortida del càrrec, aquestes amenaces doncs, que també denunciava, doncs, sembla fins i tot doncs, que el seu edifici personal, la seva casa, doncs, va ser tirotejada per balins, segons informacions que apunta el diari Ara. Per tant, tot just aquest Nadal, és a dir, aquest finals de desembre de 2013, i això doncs, pot haver també pesat en aquesta decisió. Aquesta és la seva explicació de motius per plegar. Després, en tot cas, farem tertúlia i analitzarem si això al soci del Barça li pot semblar suficient o creu que hauria de donar més explicacions doncs, per què aquesta renúncia al càrrec. L'altra part interessantíssima, doncs, aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació, evidentment, va ser doncs, allò desvetllar la incògnita que hi havia i que planava un cop ja es donava per fet la seva dimissió, que era doncs, si Josep Maria Bartomeu, que també sonava ja com a president del Barça, seria el càrrec doncs, de forma temporal, és a dir, fins a final de temporada hi hauria eleccions, si es quedaria fins al 2016 i finalment doncs, va manar diguéssim aquesta segona opció.
A partir d'aquests moments, i tal com he anunciat fa uns moments els directius i d'acord amb els nostres estatuts, el vicepresident primer del club, Josep Maria Bartomeu, es farà càrrec de la presidència immediatament i fins a finals del mandat, l'any 2016, tal com ha acordat per unanimitat la Junta Directiva fa uns minuts. Ha estat un honor servir als barcelonistes. Ha estat un privilegi ser president del Futbol Club Barcelona. Desitjo el millor al nou president i demano als socis que li donin tot el suport. Dono les gràcies sincerament als empleats del club, als jugadors i als tècnics. El meu agraïment especial als directius que m'han acompanyat en aquest viatge. I també a la meva família. Ells, al cap i a la fi, són l'essència de la meva vida, el més important. Gràcies a tots, visca el Barça i visca Catalunya.
Comiat clàssic per a Sandro Rosell, visca el Barça i visca Catalunya, en una jornada doncs, en què es va demostrar un cop més doncs, aquesta manca de tacte comunicatiu que ha tingut aquesta Junta i especialment el seu president doncs, al llarg d'aquests anys. Ahir mateix es feia just començar el rebrim, just quan començava un partit d'una de les seccions del Barça de bàsquet, en aquest cas d'Eurolliga, una cosa una mica estrambòtica, però que al cap i a la fi doncs va passar. Un mandat amb llums i ombres, abans en destacaves algunes d'elles, aquesta adéu de Vidal, l'adéu també de Pep Guardiola, els problemes evidentment del fitxatge de Neymar i aquesta part més extraesportiva, també amb la grada, amb boixos nois, hi ha hagut doncs, certs incompliments, tema Qatar, per tant, s'han arrossegat uns quants punts foscos que, doncs, tot i així, no trenquen doncs, aquest suport majoritari. El president més votat de la història del Barça és Sandro Rosell, això no li treu ningú, i ara falta veure doncs, si aquest final de mandat, és a dir, des de dia d'avui, 24 de gener de 2014, fins a estiu de 2016, és capaç Josep Maria Bartomeu d'entomar-lo i de tirar-lo endavant. Avui mateix a la tarda a les 5 hi ha una compareixença de premsa, sí que em preguntes, per tant, roda de premsa normal, les que haurien de ser sempre, a càrrec del nou president del Barça, on respondrà totes aquestes preguntes, moltes d'elles al voltant del cas Neymar, de la sortida de Rosell, de com afronta aquest nou repte. Un Bartomeu que ahir va agafar el micròfon pocs minutets, 2-3 minutets, en què va tenir temps de dir això.
M'agradaria avui demanar el suport dels socis. Vull animar-los a seguir confiant en aquest projecte que tantes coses bones ens ha donat i que encara ens ha de donar. El futur del Camp Nou, la nostra gran aposta patrimonial, seguirà sent una prioritat per a aquesta junta directiva. Un projecte on ens juguem molt, ens juguem el futur de les properes dècades i on els socis tindran la paraula en referèndum el proper mes d'abril. Aquest és un club propietat dels socis i faré tot el que estigui a les nostres mans per consolidar-lo. El lloc on ens trobem, el moment més alt de la seva història. I un darrer apunt. Serem molt ferms en la defensa i en l'exigència del màxim respecte cap al nostre club davant tots els estaments esportius, polítics i judicials.
Missatge de fermesa del nou president del Futbol Club Barcelona, que també va anunciar doncs, aquest referèndum pel 5-6 d'abril, que es manté intacte. Per tant, el mateix projecte, la mateixa continuïtat, la mateixa junta, excepte doncs, l'absència de Sandro Rosell a partir d'ara. Faltarà veure doncs, si és inculpat en aquesta querella, si també se li imputa a Josep Maria Bartomeu, doncs, què acaba fent el nou president del Barça. És una de les incògnites que aquesta tarda a la roda de premsa a partir del 5 s'intentarà resoldre. Per cert, Dani, deixem fer un darrer apunt. Demà hi haurà roda de premsa de Tata Martino abans del partit, dia abans de partit contra al Màlaga en plan esportiva, i l'acompanyarà Andoni Zubizarreta, que és una cosa doncs, que no havia passat fins ara, ni aquesta temporada ni les anteriors, en què hi hagués una doble roda de premsa abans d'un partit normal i corrent de Lliga. Per tant, doncs, estarem alerta doncs, a veure quines explicacions es pot donar des de l'àrea esportiva, també del club, de suposo que també hi haurà molta referència doncs, a aquest adeu de Rosell i a aquesta arribada de Bartomeu a la presidència.
A priori pot semblar també una forma de donar suport al Tata Martino en una roda de premsa on els periodistes segurament doncs, poden intentar apretar més del compte el nou entrenador,
aquí, sí,
no?
Sí, sí.
I no em sembla malament que des de la Junta...
Es freni una mica aquesta...
No, es freni...
Bueno, es doni suport, sí, s'acompanyi, s'acompanyi...
Que Martino doncs, no es trobi sol en...
Suposem que per aquí, que no hi hagi cap altra sorpresa.
No, esperem que no, i estarem molt pendents també de veure com la grada del Camp Nou aquest cap de setmana en el partit de Lliga doncs, rep a la llotja el senyor Josep Maria Bartomeu, perquè ja hem dit al principi del programa que a les xarxes socials ahir la nit doncs, el hashtag o l'etiqueta que més corria era trending topic Bartomeu dimissió.
Sí, va ser trending topic, una hora després de denunciar-se al relleu. Jo diria que avui el que serà trending topic serà un altre tema en clau blaurana, i ja acabo. Espectacular, molt, molt, molt important per l'aficionat blaurana, que és que Ibrahim Afellay ja té l'alta mèdica. Jo crec que això serà la notícia d'aquest any 2014.
Sempre aportant el seu punt de vista diferent, el senyor Roger Castillo. Ens alegrem molt perquè el jugador holandès torni a ser futbolista, un jugador que ha patit un parell de lesions molt greus en els darrers temps, i a veure si tornem a veure el millor Afellay damunt dels terrenys de joc. Vinga, seguim amb més futbol, toca parlar de l'Espanyol, que aquests ja tenen partit demà a Mestalla contra el València.
Zona mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona mixta.
Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
2:21, moment de parlar de l'actualitat blanquiblava. Demà a les 8 de la tarda, nova jornada de Lliga, València-Espanyol. Els Che, atenció, sumen un puntet menys que els periquitos a la Lliga, 25 en té l'Espanyol, 24 els de Juan Antonio Pizzi. Ignacio Miguelet, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda.
Comencem per la llista de convocats, novetats de cara a aquest partit, altes i baixes.
Sí, efectivamente, en referencia al último partido que jugó el Español, entrarán Simao y Fuentes y se caen Capdevila y Lanzarote, un poco la copia que hizo también de las altas y bajas en referencia al partido del Real Madrid y del Celta. Así que se repite ese cambio de jugadores, como te digo, se caen Capdevila, entran Fuentes y Simao y sí, efectivamente, Capdevila y Lanzarote. Por otro lado, Javier Aguirre era hoy día de atender a los medios de comunicación. Aparte de traer esa convocatoria, atendía a los medios de comunicación y dejaba clara una cosa referente al entrenamiento, que David López, aunque sí es verdad que está en esa recta final de la recuperación, y también es verdad que no ha entrado en la convocatoria, el mexicano aseguraba que esperaba tenerle después del partido de Copa frente al Real Madrid, o sea que aún deberíamos de esperar al miércoles para que David se reincorpore con el grupo, aunque igual lo hace antes, pero también por precaución prefieren no llevarle. En lo referente al entrenamiento, último entrenamiento, antes de viajar a Valencia, que Aguirre contaba con todos sus efectivos, como viene siendo habitual esta semana, exceptuando a David López y a Tiri, que como ya sabemos, se entrena a deshoras y con algún miembro del cuerpo técnico. Y como decía, el Vasco Aguirre, que atendía a los medios de comunicación, aparte de decir lo de David López que os comentaba antes, también se le ha preguntado por el juego del Español, y Aguirre es muy claro cuando se le pregunta por esto.
Puedo decir es que me trajeron para mantener al equipo en la categoría, y estoy intentando en ello con los jugadores que tengo desde hace un año, bueno, esta temporada medio año, y estamos intentando, en función a lo que tenemos, jugar de una manera que intenta ser buena, útil, la mejor para el equipo y para conseguir el objetivo. Eso pienso.
L'objectiu que, com sabem, des de principi de temporada no és altre que aconseguir la permanència. De moment l'Espanyol està molt i molt lluny d'aquests llocs perillosos de la taula classificatòria. I un Javier Aguirre, vam comentar a principi de setmana, la prèvia davant del partit del Real Madrid, quin era el seu estat d'ànim. Avui li heu preguntat sobre això. Què ha respost al mexicà?
Sí, porque es verdad que cuando volvió de aquella sanción de 4 partidos que le impuso la federación por decir algunas palabras que consideraban indebidas en terrenos de juego, que no vamos a repetir ahora mismo.
Gracias, Millocano.
Sí, mejor que no. A la vuelta de esta sanción, Aguirre ha venido un poco más decaído, y es que es verdad, como decía en este último corte de voz, que él ahora mismo tiene a su equipo en una posición bastante tranquila, van octavos, están entre los 8 mejores de Copa, lo que al final te hace pensar que el Español es uno de los mejores, al menos eso refleja las tablas, de los mejores 8 equipos de España.
Sí.
Es algo que deberían de dejarle contento, dejarle satisfecho, pero sí que es cierto que está muy apagado, no hace esas gracias. Recordemos que siempre pues estaba cantarín, estaba alegre, con alguna broma, evitando respuestas, pero de una manera más graciosa. Ahora las evita directamente diciendo que no quiere contestar. Y hoy, como bien dices, Dani, se le ha preguntado por ese estado de ánimo, que todos se lo notamos un poco cambiado, un poco más apagado. Y él también, de manera apagada, ha respondido esto.
Estoy muy bien, muchas gracias. Estoy bien, estoy sano, estoy fuerte y estoy bien. Estoy trabajando con mi equipo, con fuerza, con mucho vigor, como siempre, desde hace 13 meses. Y bueno, estoy, gracias por preocuparte, estoy bien, muchas gracias.
Doncs Javier Aguirre, que està bé, però sí que és cert, que notem el to una mica baix del mexicà. A veure si traiem alguna cosa positiva més talla, que en els 5 darrers anys, o les 5 darreres temporades, 5 derrotes, és un camp que no se li dona gaire bé a l'Espanyol, a veure si podem trencar, a veure si trenquem aquesta dinàmica. Moltes gràcies.
Veremos a ver.
Moltes gràcies, com sempre, per la informació, Dani. Ignacio, que vagi bé el cap de setmana. Adéu.
Zona Mixta, esports a la carta. La tertúlia.
4 minutets i seran 2:45 de la tarda. Sempre és interessant escoltar els pensaments dels nostres tertulians, però avui encara més. Ens acompanyen dos periodistes que en la seva trajectòria ja les han vist de tots els colors i segur que troben paral·lelismes entre aquesta dimissió i la d'altres presidents del Futbol Club Barcelona. Saludem el Jordi Mèlic, periodista que durant molts anys ha seguit el dia a dia dels equips de l'Hospitalet i que a l'actualitat l'escoltem cada diumenge al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Jordi, com estem? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I també saludem el Manolo Cánovas, company de Pericos Online i que durant anys i anys va ser cap de la secció espanyol
a Mundo Deportivo. Manolo, què tal? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, companys. Moltes gràcies.
Com esteu? Sorpresos per la decisió, dimissió d'ahir de Sandro Rosell? Anem per ordre, Jordi. Com ho valores? Com, no sé, quines sensacions vas tenir ahir quan al migdia tothom ja donava pràcticament per fet que es produïa aquesta dimissió?
De carrer sense sortida, no? Gairebé. És a dir, crec que Sandro Rosell ha fet bé a l'hora de presentar la dimissió, si ell ho creu oportú, perquè entén que no està representant bé el Futbol Club Barcelona, per tant, res a dir a una decisió personal. D'altra banda, suposo que si algú deixa una responsabilitat, que en principi també és per devoció i per alegria ser president del Barça, a darrere hi ha moltes explicacions que no s'han donat. Per tant, incògnita per saber què és el que realment s'amaga darrere de tot aquesta, darrere de tot aquest procés, però m'agradaria doncs elogiar la capacitat per presentar la dimissió, no? És a dir, que poca gent dimiteix d'un càrrec tan bonic com és ser president del Barça, no? Però evidentment a darrere hi ha temes que esperem no afectin el tarannà diari de l'equip de futbol, perquè en definitiva al final el que la gent vol més enllà que el club es porti amb netedat és que els equips, tant el de futbol com les seccions poliesportives, guanyin, no? Per tant, m'agradaria diferenciar-ho. Decisió personal correcta, però entenc que quan prens aquesta decisió és que darrere hi ha alguna cosa molt grossa que no has explicat, no? I que, per tant, ell, precisament amb la seva, diríem, política comunicativa que està posada molt en dubte, ha arribat a aquesta situació, perquè ningú li va demanar que ens expliqués què és el que va costar Neymar, com tampoc crec que pocs clubs doncs van dient què és el que costen tots els seus jugadors. Per tant, una mica aquesta situació. També m'agradaria afegir que, diríem, i crec que molta gent està d'acord, que el Barça en els darrers 10 anys diríem que viu un moment esportiu molt gran, no?
Sí.
Amb Ronaldinho, Messi i altres jugadors. És a dir, que tant a nivell futbolístic com també de seccions poliesportives viu un moment molt gran. Diríem que també hi ha hagut un grup de directius, començant per Joan Laporta i tots els que els han envoltat, entre ells Sandro Rosell, que semblava que eren els homes millor preparats per conduir el club, i al final el que s'ha vist és que esportivament el club ha funcionat, però en quant a directives ha estat això doncs un banc de taurons, no? Perquè realment se les han tirat per tots els cantons, no? I quan semblava que era la generació, per dir-ho d'una manera més preparada, per conduir les regnes del club.
Manolo, tu mateix.
Bueno, jo crec que el company s'ha expressat molt bé. Estic molt d'acord amb ell amb la qüestió de que la porta... Ai, perdó, Rosell, la dimissió arriba tan bon moment i el moment adequat perquè la bola no es faci més gran per ell, no li caigui a sobre. Jo crec que Rosell ha sigut víctima d'aquestes mig veritat, mig mentira que ha anat comptant. Jo no conec el tema, com és lògic, però les coses no estan clares, no ha sigut clar a l'expressar les coses. I en aquest món, el món de la directiva, com el món nostre de la informació a qualsevol aspecte, quan perds credibilitat, les coses ja es torcen del tot. Aleshores, el millor que podia fer era fer el que ha fet, dimitir. La cosa segueix sense estar clara, va parar sobre del Bartomeu, ell no queda al marge perquè el tema Neymar segueix endavant, posa enmig el descobert sense entrar molt en detalls aquestes qüestions personals que no sabem d'on venen, si és qüestió d'aquelles grandíssimes diferències que va tenir amb el Laporta o si la cosa va més enllà del futbol, no ho sabem, com és lògic, i ell tampoc ho aclara. Aleshores, aquesta falta de credibilitat jo crec que l'ha portat a un callejón sin salida, i el millor que podia fer és deixar un càrrec tan important com és la presidència del Barça, i d'aquí cap endavant el que tingui d'afrontar serà Sandro Rosell, perquè clar, el Barça està malauradament pel club, que és un club d'una ressonància immensa, està molt salpicat per aquesta situació. I el cas Neymar segueix flotant sense que la gent encara sàpiga a què atenir-se, no?
En tot cas, afegim, Manolo, que una de les contradiccions és que s'arriba a aquesta situació per culpa del propi Sandro Rosell, no? Per voler donar explicacions quan crec que s'havien de donar, però clar, quan tu comences a comentar que et costa una cosa i dius que hi ha clàusules de confidencialitat i que no les pots dir, clar, et poses ja en un terreny molt perillós, no? Perquè precisament l'enemic et anirà a buscar les pessigolles, no? Per tant,
clar.
Diríem que s'ha autodestruït gairebé, no? S'ha autodestruït.
És el que et dic, és que a la falta aquesta de claretat, ell li ha fet perdre molta credibilitat. Jo no culpo, no puc culpar el Rossell, no conec el tema, però aquesta falta de claretat, aquesta, sí però no, és que ara sale este papel, no és que esto es confidencial o deja de serlo, ya, dígalo todo claro y punto, y ya está. Oiga, el que, quan li va donar l'esquena a aquest soci que és el que ha muntat tot aquest nou, si en aquell moment diu, sí, senyor, nos ha costado tanto, què passa? ¿Lo podemos pagar o no lo podemos pagar? ¿Qué va a hacer el Bayern amb el Javi Martínez? Oiga, si nos ha costado muchísimo más de lo que queríamos pagar, porque la Leti no ha trascendido, no ha transigido con la venta. Hemos tenido que pagar más, pero como lo podemos pagar, lo hemos pagado. Si t'agrada bé i si no també, és llei del que mana. Doncs si el Sandro ha sigut clar, ha costat tant i punt. I com ho podem pagar, els jugadors nostres no se l'emporta ningú. Potser no s'hauria muntat el numeret que s'ha muntat
sí, al voltant del Neymar, I és també notori que darrerament la notícia conflictiva en el Barça està més en la llotja que no pas en el terreny de joc, malgrat que de vegades, evidentment, esportivament l'equip pot tenir algun defecte, no? Però si repassem aquests últims anys, com dèiem, d'èxits futbolístics i també de les activitats poliesportives, el pollastre està més en les directives que no pas en els equips.
Sí, perquè...
Evidentment,
sí.
Si és que l'equip, la trajectòria de l'equip és impecable, mare meva, qualsevol la voldria, no? O sigui, no t'ha de ser
sí. És allò que, de vegades, com dèiem, no? La gent més ben preparada per conduir el club, com ells s'autoconfessaven, quan va aterrar l'equip de la Porta, on hi era doncs, el propi Rossell, en Bartomeu, tota aquesta gent, el Soriano, tota aquesta gent que havien de fer el Barça molt gran perquè li volien dedicar els seus millors anys de la vida, que no dic que no ho hagin fet, cadascú de la seva manera particular, però just quan aquesta gent semblava que podien reconduir un club que amb Gaspar semblava que havia tocat fons, doncs sí, esportivament sí que ho han fet, però a nivell de directives no, i no perquè no estigui incapacitat, sinó perquè hi ha hagut una guerra interna increïble i, evidentment, doncs, tothom ha utilitzat totes les armes possibles, ja sigui socis que fan denúncies o el que sigui, premsa també interessada, doncs han provocat aquesta situació. Però el que dèiem, no, més conflictiva en la llotja, per situar-la en algun lloc, que no pas en el terreny de joc. Això esperem que no afecti, perquè és el que dèiem, ara veurem diumenge què dirà el soci en el partit de futbol d'aquest cap de setmana, no? És a dir, si hi haurà crits, si no, o si la gent el que voldrà és que el Messi faci quatre passades i el Tello marqui tres gols, no?
Perquè, clar,
és que, a més, és curiós, Jordi, perdona, és curiós que això passi en un moment en què el Barça és primer a la Lliga, està ben classificat per la següent fase de la Champions, etcètera. O sigui, el que és la trajectòria dintre del camp és impecable, no pots dir res. Un si ha jugat millor, l'equip ara comença a fer-se grandet. Ja ara no entenen detalls de l'equip, però l'equip és el que hi ha i va primer a la Lliga i punto. Però jo que tinc molts anys ja en aquest món i ho he viscut de tots els colors, me'n recordo quan jo començava a fer informació al Telespes, etc. Va caure Montal. No va marxar, no, va caure.
Sí.
Al cap del temps, Núñez va tenir que fer una dimissió, una sortida forçada, no?
Sí.
La sortida de Gaspar, ni parlem-ne. El mateix Laporta, en una època daurada del Barça, plena de títols, en recordeu on va sortir. Potser algú falla allà dintre la llotja, no? És que potser sí que s'ha de fer mirar, no sé.
Això no vull exculpar que Sandro Rossell, evidentment, haurà fet coses bé i d'altres malament. És a dir, com tot president, ha fet coses bones i coses dolentes. Jo ja sé que hi ha molts socis que per temes menors, com per exemple el fet dels abonaments en el Palau Blaugrana, que abans el soci abonat del Palau Blaugrana podia veure totes les seccions, ara no. El fet que, per exemple, no puguis enviar WhatsApp si no hi hagi una bona cobertura d'internet a l'estadi, també quan ell ho va prometre en les eleccions ha causat enfadament als nanos, a la gent, també el fet de no poder anar al futbol amb menors, tot això ha tingut decisions, evidentment que hi ha hagut socis que s'han mostrat dolguts, no? Però diria que això són decisions. El que no pot ser un president és confondre quan hi ha, per exemple, números d'un fitxatge, no? És a dir, les decisions un les ha de prendre perquè té aquesta... ell va ser el president més votat del Barça i ha de prendre decisions. Però el que no pot fer és pot prendre decisions bones o dolentes, però el que no pot fer és enganyar el soci, com diria en Josep Lluís Núñez, no?
La credibilitat és el pitjor.
Exacte.
I ara què? Això de que Bartomeu sigui president fins al 2016, el que deia una mica, com ho encaixarà el soci a partir de diumenge ho començarem a veure, no? Perquè ara els crits es poden girar cap a ell, d'alguna manera.
Sí, però si l'equip, si els equips van bé, sí, la gent no girarà a la llotja, no? És més, llegeixo que igual l'advocat del soci d'en Casas diu que igual atura aquest procés. Per tant, viuríem una altra situació espectacular, no? Que aquest procés que s'ha iniciat ara doncs es tanqués amb la dimissió del president Sandro Rosell i en Bartomeu deixin el club. Penso que mentre no dimiteixin Juan Carlos Navarro, Lozano, Messi, els jugadors més importants de la secció d'handbol, etc, mentre aquests no dimiteixin competitivament parlant, el club ha de tirar endavant i el que vol la gent, més enllà de saber què és el que passa en el club, és que les seccions i el primer equip i el futbol base i tot el que envolta el Barça, esportivament parlant, doncs sigui i segueixi sent competitiu.
Sí,
evidentment. La responsabilitat del club és del president, però qui tira el carro és el senyor. Clar. Sí, i demà serà el senyor La Bomba o el que tu vulguis, això és evident, no? Uh-huh. El president no marca gols.
No, i també tenim...
De moment en rep de gols. Algun cop per l'esquadra li han fet.
Sí, no, també hem de tenir en compte aquest referèndum important que hi haurà a l'abril per a la remodelació del Camp Nou. Això també es podria convertir en un plebiscit de cara a aquesta junta. És que, clar, tot plegat, són coses molt importants i que a la vegada arriben en un moment d'inestabilitat.
Si la piloteta entra, la gent estarà contenta. I fixa't tu, si per exemple l'Atlético de Madrid el passat cap de setmana no hagués empatat amb el Sevilla, que ara el Barça seria segon, potser les coses serien diferents, no? Però després de l'1-4 a Llevant, i si ara el diumenge doncs l'equip mostra una bona cara i segueix amb aquesta trajectòria immaculada a l'estadi, doncs bé, anirà guanyant partits, però al final el que fa caure o no presidents per l'actitud esportiva és quan la pilota entra o no entra. No crec que la gent, alguns socis estaran contents pel fet que Sandro Rosell hagi dimitit, però pel fet que no estan d'acord amb la seva manera de treballar, i concretament amb el cas Neymar, no? Però no va més enllà d'això. És a dir, el fet esportiu crec que l'hem de separar molt del que és el fet social i de la junta directiva.
Mm-hmm. Doncs...
Evidentment.
També ho veus
perquè
igual,
fins ara el Barça està funcionant. Amb el cas Neymar ballant, aquests 38 o 40 milions sense saber on han anat a parar. I el Barça primer i el
Barça
un nen al camp.
Hem tingut la porta i Sandro Rosell... I l'equip ha funcionat igual de bé, no? Potser millor amb la porta i l'any d'excel·lència el primer any de Pep Guardiola, però diríem que la inèrcia d'aquest equip ha continuat tant amb la porta com amb en Sandro Rosell. Per tant, crec que poc pot haver-hi. Ara, clar, és el que dic, si els jugadors dimiteixen, i en aquest sentit, quan dic dimiteixen, és perquè tenen també alguna cosa a dir, però ells no deixen de ser treballadors per un club que han d'anar a guanyar els partits cada diumenge, no? I sempre que hi hagi jornada.
Sí. La remodelació de la plantilla... serà el gran repte de qui sigui president.
Clar, aquí també, evidentment, i després hi ha els danys colaterals, no? És a dir, segurament que amb tot aquest afer del cas Neymar, del Neymar Gate, com avui deia el diari Esport, segurament a darrere hi pot haver-hi gelosia de vestidor, no? Que Messi digui, caram, el pare de Neymar s'emporta aquí una tacada, que ara ho sabem, i el meu pare no. Aquí és on això no ha de tenir influència. És a dir, evidentment que a darrere de tot això el vestidor no comenta l'aspecte esportiu, comenta l'aspecte social i de la cartera de cadascun i els tractes de diferenciació que hi ha entre cada un dels jugadors, no? I això sí que pot ser un petit problema si es van descobrir tots els números de tots els contractes de tots els jugadors, no?
Doncs la feina, mireu, ara serà per Jordi Mestre. El Barça acaba de denunciar que el fins ara director responsable del futbol formatiu del Futbol Club Barcelona agafarà el càrrec de Josep Maria Bartomeu i serà vicepresident esportiu del Futbol Club Barcelona. Per tant, aquí el senyor Mestre haurà de tenir aquesta mà dreta que deia el Jordi Mèlic per intentar tenir contents a tots els cracs del Futbol Club Barcelona arrel d'aquest cas del contracte de fitxatge de Neymar.
El que sí que crec jo que és cert és que ja darrere de tot això sí que hi ha un problema que jo crec que pot afectar a la cúpula del Barça, i és la situació en què es troba la més o menys immediata actualització del contracte de Messi. Clar, aquells senyors que porten Messi no són tontos, i amb el que està passant, jo imagino que aquesta gent estarà dient, vale, ara ja aclara tot, en quanto s'aclare tot, ¿cuánto dicen 17? Bueno, pues yo pido 32. Cuidado, aquí sí que pot haver-hi problemes.
Clar, grossos. I fins i tot, Manol, la reacció que va tenir Messi amb el senyor Faus, igual, intrínsecament també hi anava tot això, no? És a dir, Messi, que mai deia res, A veure, ara estic fent suposicions, no? Quan explota d'aquella manera és perquè potser el que vol dir és, escolteu, que jo també vull cobrar el mateix que cobra Neymar, no diré el contracte que té, però igual, jo què sé, ja se n'havia assabentat, o entre ells ho saben, no? No ho sé, no? És a dir, que aquí darrere és aquesta pilota que es anirà fent més grossa si és que no hi ha ningú que ho aturi, això, no?
Doncs estarem, evidentment, pendents de tot el que pugui passar. Diumenge arriba aquest partit davant del Màlaga. Demà tenim un català ja en acció, serà l'espanyol Manolo. Jordi, els blanquiblaus visiten Mestalla. Manolo, aquest camp, tradicionalment, i els últims 5 anys, sempre s'ha tornat amb derrota d'allà. Aquest any ets una mica més optimista. Com veus aquest partit de demà?
Bueno, jo crec que el principal enemic, entre cometes, de l'Espanyol és el mateix espanyol. Quin espanyol veurem demà al camp del València? Si l'actitud de l'equip és bona, com ha sigut els darrers partits, doncs, bueno, tu pots perdre perquè el València primer està per sobre teu en quant a potencial de davanter. És un camp que sempre és difícil. Ara estem en una època també que, per definir, ben definit aquest València, és tot molt ambigu, però té un mínim de qualitat que si el València va pel partit, ahir el complica. Si l'Espanyol adopta aquesta postura competitiva i de molta implicació, com va fer l'altre dia a la Copa contra el Real Madrid, sabent que al contrari guanyarà sí o sí, però tu no dones el braç a torçar, jo crec que l'Espanyol pot donar la cara a València, que és el mínim que el sofert aficionat de l'Espanyol li demana a l'equip, que no li torni la cara al partit. Si el contrari és millor i el guanya, pues a la dutxa i hasta el domingo siguiente. Ara no caure en errors com el dia del Getafe, el dia del Sevilla, aquests partits que ha jugat l'Espanyol a Nodinos, sense ànima, i que és aquí falla alguna cosa. Sabem que el nivell, la qualitat és poqueta, no hi ha per més en aquests moments, però l'actitud ha de ser molt bona, com els altres equips, molt més penjats que l'Espanyol, i donen la cara. Jo no dic que l'Espanyol no la doni. Ara, el periquitisme en general també ha de tenir una miqueta de consciència de les limitacions d'aquest equip,
sí, senyor,
i jo estic convençut de que si el Javier Aguirre, que a mi m'avorreix moltes vegades amb els seus plantejaments, a mi m'agrada un futbol més agressiu, més vistós, però el senyor Aguirre, portés a l'Osasuna, vuitè a la Lliga i classificat a quarts de final de la Copa, el portaven cada dia a ombros a casa a l'acabar l'entrenament.
Clar,
i fixa't. I aquí és una crítica constant. I sempre estem buscant los tres pies al gato, eh?
Sí, sí.
I fixem-nos...
Que ja hi ha el València, el València superior. Si l'Espanyol dona la cara, lluita i l'actitud seva és bona i perd, oi, no hi ha nada que decir, hasta el domingo siguiente.
Però fixem-nos que amb el tot que estàs dient, Manolo, el València està per sota de l'Espanyol. És a dir, diem que el València té més qualitat, té més, però està per sota de l'Espanyol. Per tant,
està per sota i molt més, eh?
Exacte, per tant, valorar el que està fent a l'Espanyol degut al que té, sempre és el mateix, tu tens un certs jugadors i pot ser certa cosa, per tant, valorar que ser 8è amb 25 punts a la jornada número 20 està molt bé per l'Espanyol, valorar que sempre que l'Espanyol va al camp del València, i en Dani em corregirà, passa alguna cosa amb els àrbitres, penals raros
sí,
i coses rares,
sí, sí.
Sempre és un camp una mica maleït per part de l'Espanyol, però més que què és el que pugui fer l'Espanyol aquest dissabte, demà amb el València, és què farà el València, perquè és un equip, per mi, que un dia és capaç de fer un partidàs i el següent dia és capaç de perdre amb qualsevol equip de la tercera divisió.
Sí,
per tant, si l'Espanyol... Exacte, si l'Espanyol es manté regular en aquesta tasca d'esforç, de companyerisme, d'anar a buscar el gol, a la contra, etcètera, etcètera, pot rascar alguna cosa al camp de València, i no dic ja certificar la permanència, però sí que et posaries gairebé a 10 punts dels equips que estan per sota i podries tenir una segona volta una mica més còmoda.
Esperem que així sigui. Manolo Cànovas, Jordi Mèlic, moltíssimes gràcies.
Deixa'm dir una coseta, Dani.
Endavant.
No sé si ho has comentat, però és que tinc una devoció, que és un senyor que es diu Rafa Nadal. Jo no sé si demà guanyarà o el diumenge l'Open d'Austràlia, però una vegada més demostra que és un esportista que té la competitivitat en el seu cap, independentment del seu estat físic, i el que és més important, sempre recordaré una cosa de Rafa Nadal, que per mi és el millor esportista de l'esport estatal. Ell és coetani del millor jugador del món, que és Roger Federer, perquè Roger Federer, que ara ja està una miqueta en la seva etapa de baixada, però sens dubte Roger Federer ha estat el millor jugador del món de tennis. I Rafa Nadal, sent coetani amb ell, ha guanyat el que ha guanyat. I avui doncs, l'ha superat, no diríem que còmodament, però sí que amb certa solvència. Per tant, treure'ns el barret davant de Rafa Nadal.
I tant que sí. Que vagi bé, companys. No tenim temps per res més. Manolo Cànovas, Jordi Mèlic, un plaer haver compartit tertúlia amb vosaltres.
Gràcies, una abraçada a tots dos.
Vinga, macos, fins ara. Seguim tot seguit, una petita pausa i tornem amb actes solidaris.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bossa porta aliments amb estampats variats des de 14,95 euros o rellotges de paret de diferents dissenys per 9,95 euros. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta amb Dani Balaguer a Radio Estel. Zona Mixta.
Zona Solidària, amb Cisco Baiges.
Gairebé 12 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Seguim al Zona Mixta, entrem ja a la recta final i com cada divendres en la secció Zona Solidària amb el Cisco Baiges, que avui no sé on està. Cisco, però estàs per aquí, no?
Estic a prop, estic a davant d'aquest camp que s'han quedat sense president fa poques hores. Però sí, em sap greu no poder estar amb vosaltres, però bueno, teniu a la taula el Dani Duro i el Miquel Fernández, si no m'equivoco, no?
Sí, senyor.
Que són... El Dani és un esportista una miqueta, no sé si obsessiu o li encanta això de l'esport, no? I intenta traslladar aquesta obsessió, aquesta vocació esportiva al camp de la solidaritat i barrejar-los, no? Llavors la vaig conèixer fa ja uns anys, que va fer una marató a Barcelona,
sí, sí.
I els diners que recaptessin amb la gent que li donava suport al seu repte, ell fa reptes solidaris, en diu, anirien per l'associació Selva Camerún, que és la que presideix en Miquel Fernández. És una de les persones que avui tenim aquí a la taula.
Doncs el saludo al Daniel Duro de l'Amo, com estàs? Bona tarda, benvingut. I també al Miquel Fernández, el president de l'associació Selva Camerún, benvingut.
Moltes gràcies, bona tarda.
La primera, Daniel, com neix aquesta possibilitat de que les teves competicions esportives es converteixin en reptes? Com fas aquest pas?
Doncs mira, neix perquè jo vaig començar a entrenar bastant quan vaig començar a aficionar-me pel triatló i vaig conèixer el que feien a l'associació Selva Camerún, em vaig fer soci i aleshores vaig dir, escolteu, tot aquest munt d'hores que dedico a entrenar, hem de trobar la fórmula per canalitzar-ho cap a una altra cosa també, no? I aprofitar-ho, no? I aleshores jo havia vist alguna cosa que es feia amb esport i solidaritat, uh-huh, que estava muntada de tal forma que la gent feia donatius, no? I estava bé, però a mi se'm va acudir la idea de vincular el donatiu al resultat de la prova, no? I així va néixer Reptes Solidaris, és a dir, jo em plantejo un repte, però el donatiu no se sap fins que jo no assoleixo el repte, no? I el donatiu també és més gran com millor ho faig jo, no? I aquesta tensió que intentem crear, no?, doncs fa que ens puguem donar a conèixer més i podem enganxar gent i puguem arribar a llocs on d'una altra forma potser no arribaríem, no?
I el Miquel Fernández, president de l'Associació Selva Camerún, com reacciona quan el ve veure el Daniel Duro i li proposa aquesta possibilitat? S'havia trobat amb un cas similar que a través de l'esport poder aconseguir recaptar fons per la seva associació?
Pues la veritat és que no, ningú ens ho havia proposat i la resposta va ser què podem fer i com ens podem posar d'acord i quin pot ser el recolzament i aprofitar i intentar que servís també per donar a conèixer el que estem fent com a associació, que és una de les coses que també va lligada al repte. El fet de que el Dani tingui un blog, que expliqui el que fa i a què va destinat, també ens permet a nosaltres vincular-nos per explicar quines són les activitats que desenvolupem i què és el que estem fent a Camerún.
I aquestes primeres iniciatives, pel que comprovem i el que ens deia el Xisco Bages, han anat molt bé, no? La primera va ser la Marató de Barcelona 2011 i ja va donar els seus fruits, no? Vau aconseguir força calés, eh?
Vam aconseguir que es comprometessin amb nosaltres 179 persones i vam aconseguir uns 3.600 euros de recaptació. El donatiu per persona va ser, al final, em sembla que de 25 euros, no?
Sí.
Jo anava... L'objectiu màxim era baixar de les 3 hores, jo mai havia corregut una marató i no va poder ser. Era un objectiu
Dani,
una mica bèstia.
Si la teva primera marató baixes de les 3 hores, vull dir, jo deixo de córrer, eh?
Però
jo
vaig baixar de les 3.15 i vaig fer 3.13.
És una animalada. No, és una animalada ja aquest temps, eh?
Sí, vaig patir molt perquè anàvem a per totes i la primera mitja va ser molt dura, vaig passar la primera mitja 1.30 i després vaig rebentar i vaig patir moltíssim. Però...
A la zona de paral·lel la deus recordar encara quan passes per allà, no?
Exacte, però sí, vam aconseguir entrar abans de les 3 hores 15, que era un molt bon objectiu per nosaltres.
No, és un tros de temps.
El repte també se l'ha d'exportar, perquè el segon repte era creuar l'estret de Gibraltar. Per una persona que no està acostumada a nedar, deu ser, jo crec que més complicat que una marató, no?
Sí, bueno, segurament és, no sé, jo és que la marató li tinc molt de respecte i després d'haver corregut una marató encara més, sí que és veritat que allò de l'estret és una animalada, i vaig haver de nedar 24 quilòmetres, van ser gairebé 6 hores al mar i jo no sóc nedador, per tant sí que és veritat. El que passa és que la marató vaig patir tant perquè em vaig trobar amb el famós mur que et diria que el de l'estret va ser molt dur com a preparació, però el vaig patir més segurament a la marató.
Però va ser molt dur pels que l'acompanyàvem, perquè a la marató pot no acabar, però nedant és que t'hi pots quedar. I la cosa, els que anem a estar allà també ho vam passar... Els que anem a estar pitjor a l'estret de Gibraltar que no pas a la marató.
Perquè en aquests reptes també intenteu que la gent que ha col·laborat i que ha invertit diners en el vostre projecte que vagin seguint el que fas, no, Daniel? Suposo que durant la marató et podien seguir per diferents punts de la cursa i, com deia també el Miquel, doncs va haver-hi gent també que et va veure
intentar
el repte de creuar
l'estret. Això és importantíssim, no? Clar. És a dir, jo ja us dic, jo no sóc un professional d'això, jo sóc un amateur.
Sí, sí.
Per tant, el tenir tot aquest grup de gent al voltant teu, el tenir l'objectiu de l'Associació Selva Camerún al darrere i a més, doncs és una motivació fantàstica perquè jo ho aconsegueixi, no? Jo sempre ho dic, jo ho aconsegueixo perquè tinc tota aquesta gent al darrere, si no segurament ni hagués fet aquest temps a la marató ni hagués creuat l'estret de Gibraltar nedant, que a més va ser una experiència increïble, o sigui, increïble. La sensació de...
I ara la Volta Ciclista a Catalunya, no?
Això mateix, i ara ens hem plantejat fer la Volta Ciclista a Catalunya, no? Fer una volta, no la volta ciclista, sinó fer una volta nosaltres. Faré 4 etapes, gairebé 600 quilòmetres en 4 dies, passant per les 4 capitals de província, sortirem de Barcelona i arribarem a Barcelona I bé, per una persona que tampoc, jo tampoc sóc ciclista, doncs bueno, no és, a més hi ha una tercera etapa que acabem a Sant Hilari a Sacalm, serà una etapa, wow, és la més curta, però és una etapa bastant dura, és el tercer dia, cansanci acumulat. Bueno, és un repte que potser d'entrada no sembla tan espectacular com l'estret, però
i
per mi
tu sol,
és...
ho faràs tu sol.
Sí, la idea és fer-ho sol. Bueno, hi haurà trossos que m'acompanyarà gent, però la idea és no fer drafting i tirar jo sol. Sí, sí.
No fer drafting, per qui no ho sàpiga, és no seguir roda, eh? Anar a rebufo. No podrà anar a rebufo de ningú perquè no hi haurà ningú. I amb aquestes recaptacions dels reptes solidaris del Daniel, què ha aconseguit l'associació Selva Camerún? Què ha pogut...
Des del primer dia es va vincular el repte solidari a un projecte concret, que és el d'ajuts a ensenyament. Uh-huh. Aquest projecte ja estava en funcionament i el primer any anem a pagar l'escolarització a 17 nens-nenes, el segon a 35, el quart 50 i aquest darrer a 60. El que ha servit és per aconseguir més fons per poder anar pagant més nanos, nens i nenes a Camerún. El que no ho sàpiga, Camerún, ni que sigui l'ensenyament públic, no és gratuït. I aleshores hi ha un salt molt important a nivell econòmic, que és que els nanos de petits, maternal i de més, paguen 40 euros per a la que, i primària, però a la que passen a secundària els nanos passen de 40 euros a 105. Estem parlant d'euros any. Clar, secundària, segon cicle, passa a 110. Després, curiosament, la universitat pot estar entorn als 85, 80, depenent de la carrera. Però, clar, això a Camerún és molts diners. I això fa que molts nanos, nens i nenes, estiguin sense escolaritzar per motius econòmics. I aleshores això ha servit perquè anem poder abocar tots aquests ingressos només a aquest projecte i no se destinen a altres dels projectes que tirem endavant, només al d'estudis.
I com podem col·laborar amb aquests projectes en aquesta volta a Catalunya que faràs, que és el teu pròxim repte, Daniel, per als nostres oients, que ja ens queda poc temps,
sí, doncs
què han de fer?
És molt fàcil, és entrar a reptesolidaris.org i aquí et redirigeix a un blog on està tota la informació del repte, el projecte, qui sóc, què fem i com va tot. I aleshores hi ha una pestanya que és Festa Compromès, omples un formulari, l'envies i en pocs dies apareixes a la llista de compromesos. No has de fer res més que seguir-me, recolzar-me i animar-me, i aleshores després del repte l'associació Selva Camerún es posa directament en contacte amb la persona i li demana el donatiu que toca.
Molt bé, i també a Twitter he vist que teniu compte de Twitter, no? @
Reptes Solidaris.
Doncs la gent ja sap com poder participar una mica perquè aquests nens de Camerún puguin tenir aquesta escolarització i, vaja, uns estudis que per ells és molt important. I ens hem de recordar també del José Alfonso de Villar, que era el vicepresident de l'associació, que va morir al novembre i que, vaja, des d'allà un estiu encara us dona més forces a tirar endavant.
Ahir li dedicarem el repte, també.
I tant que sí. Cisco, gràcies.
Molt bé, estic pensant quin repte podíem fer nosaltres.
En farem algun fins la setmana que ve. Gràcies al Miquel Fernández, de l'associació Selva Camerún, i gràcies també al Daniel Duro. Que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu.